Pedro Sánchez insisteix a esgotar la legislatura tot i la pressió pel cas Koldo. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Tal com va anunciar ahir diumenge, el Partit Popular ha presentat aquest matí una querella per finançament il·legal, tràfic d'influències i suborn contra el PSOE, Joan Bota.
Els populars busquen suports perquè Sánchez doni explicacions pel cas Koldo al Congrés, per la qual cosa els cal escardar la majoria de la investidura. En un acte a Barcelona, el president espanyol ha descartat novament dimitir.
I, de fet, ha parlat de la legislatura en llarg període. Obrim connexions amb Madrid i amb Barcelona, Paula Brujats i Núria Oriol.
El PP situa Pedro Sánchez a la cúspide de la suposada trama i el PSOE com a possible beneficiari. Per això han demanat al jutge que investigui la revelació d'un anònim que diu que va portar bosses de diners a la seu socialista de Ferraz. El PP ho fia tota la pressió i a la investigació judicial per fer caure Pedro Sánchez, perquè reconeixen que no tenen suport per promoure una moció de censura contra ell.
Doncs pràcticament al mateix moment que el Partit Popular presentava la querella, Pedro Sánchez apareixia a Barcelona en unes jornades internacionals on deixava clar que no té cap intenció de dimitir, sinó tot el contrari, d'esgotar la legislatura, reformant les polítiques del seu govern i anunciant-ne de noves en matèria d'habitatge. 200 milions d'euros en bons per ajudar els joves amb el lloguer.
Doncs amb la corrupció, una altra vegada al centre del debat públic, avui al matí de Catalunya Ràdio hem pogut sentir l'expresident valencià Francisco Camps.
Després d'aconseguir que l'absolguin de totes les causes en què estava imputat, Camps reclama tornar a la primera línia política.
Jo estic ara en perfectes condicions, en millors condicions personals. Crec que quan era president de la Generalitat Valenciana, ho crec de veritat, l'experiència dels anys de govern...
I mentrestant, al Pròxim Orient, Israel continua pressionant la missió de pau de les Nacions Unides al Líban, mentre Hezbollah demostra que encara té capacitat per atacar objectius israelians. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Sí, ho va demostrar ahir a la nit amb l'atac més greu que ha perpetrat contra Israel des de l'inici de la guerra al Líban. Un dron de Hezbollah, que no va ser detectat per les defenses antiaèries, va impactar contra una base militar al sud de Haifa. 4 soldats van morir i una 60 van resultar ferits.
De tornada a casa nostra, l'empresa de repartidors a domicili Glovo pregunta a les entrevistes de feina per la identitat sexual, per la raça o la salut dels candidats per treballar-hi.
Us ho expliquem avui a Catalunya Ràdio. Aquesta pràctica és il·legal i Inspecció de Treball ho investigarà, tot i que l'empresa especifica que respondre a les preguntes és voluntari. Sentiu el testimoni de la Laia.
Em trobo preguntes sobre quin gènere m'identifico, la meva orientació sexual, la meva ètnia, si sóc neurodiversa, si tinc alguna discapacitat...
I en temps de cultura us parlarem del debut literari de Montse Albets.
La seva novel·la, Només terra, només pluja, només fang, sobre la pèrdua i el dol, està causant sensació. La Montse Camps l'ha entrevistada.
Sí, jo he treballat sempre o bé de llibretera, he treballat fent feines per editorials, he fet molta feina amb text, i sí que havia escrit alguna coseta, però posar-m'hi així en sèrio, no, fins ara.
Quan falti 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Pendents de Lamine Yamal.
Avui li han fet més proves a Barcelona i han confirmat que té una sobrecàrrega muscular i que, per tant, descarten cap lesió greu. Tot i així, el jugador és dubte pel partit de diumenge amb el Sevilla. En canvi, podrien entrar a la convocatòria Fermín, Dani Olmo i Gavi, que es troben en el tram final de les recuperacions i ja s'entrenen amb el grup.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix força tranquil·la. Només hi ha complicacions a la Ronda de Dalt a causa d'un accident a l'altura de Sant Gervasi en direcció al Nus al Llobregat, que talla un carril. Hi ha retencions molt compactes des de Canyelles en direcció al Nus del Llobregat i també provoca lentitud en sentit contrari entre Pedralbes i Sant Gervasi en direcció al Nus de la Trinitat.
Tot això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps...
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Com a mínim a la costa central el dia ha estat més aviat rúfol durant el matí, tot i que és veritat que feia calor, que s'acaba, no, aquesta calor?
Sí, els propers dies va a la baixa aquesta calor. De moment avui la calor és notable i, de fet, moltes màximes avui estaran per sobre dels 25 graus. Però els propers dies va a la baixa progressivament i podríem dir que el punt més clar de baixada seria entre dijous i divendres. Avui dia tèrbol, dia en què costa trobar el disc solar, però s'intueix darrere la pols sahariana i també darrere de núvols. núvols i mala visibilitat. Demà podria ploure a molts indrets de Catalunya, però sobretot meitat oest, és a dir, comarques de Tarragona i Lleida. En alguns punts s'ho pot fer amb intensitat, sobretot Ebre, Camp de Tarragona i també amb una mica d'abundància al vessant sud del Pirineu Occidental.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El Partit Popular obre un nou front judicial contra Pedro Sánchez. És el que va anunciar ahir per l'anomenat cas Koldo, que avui ha portat a l'Audiència Nacional. Ara caldrà veure què fa la justícia, però el president del govern espanyol continua denunciant que no hi ha cas, que el soroll i les mentides del PP no faran descarrilar la legislatura. De moment, el PSOE contraataca amb una llista de 40 casos de suposada corrupció del Partit Popular pendents de judici. Anem en primer lloc fins a Madrid. Allà hi tenim la Paula Brujats. Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins indicis aporta avui el Partit Popular en aquesta querella contra el PSOE per corrupció?
Doncs el PP diu que hi ha indicis que apunten que el PSOE es pot haver enriquit amb la trama Koldo i en això basen aquesta querella, en concret en la revelació que ha fet un anònim, un suposat empresari de la trama, que ha dit en un digital que va entregar 90.000 euros a la seu socialista de Ferraz. Un extrem, però, que no recull la investigació policial del cas Koldo. Per això el PP demana al jutge que ho investigui, sentint Borja Semper, portaveu dels Populars.
Y si esa presencia y esa visita del empresario con bolsas de dinero en metálico en la sede del Partido Socialista, el propio empresario dice que es a cambio de favores políticos, pues hay visos que apuntan a una posible financiación irregular.
Són per ara només revelacions periodístiques que no recull la policia. Ara el jutge haurà de decidir si tramita la querella del PP, que ho fia tota la pressió i els tribunals per fer caure Pedro Sánchez per aquest cas, mentre els populars descarten la moció de censura.
Está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, con lo cual esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana.
No està la gent d'avui, deia Semper. El PP no ha trucat ni Junts ni el PNB, diuen fons dels populars que ja saben on són si volen oferir els seus vots. El PP demana als aliats de la investidura que forcin Pedro Sánchez a donar explicacions al Congrés i insisteixen que ja hauria d'haver dimitit.
I davant de tot això, Paula, el PSOE com ha reaccionat?
Doncs el PSOE ha contraatacat amb un llistat de la quarantena de casos de corrupció que afecten a dirigents del PP que estan pendents de judici. La portaveu socialista Serpeña ha replicat als de Feijóo que no són els més indicats per donar lliçons de corrupció i ha negat haver rebut diners de la trama.
El Partido Popular acude a los juzgados con un recorte de prensa sabiendo que la jurisprudencia de este país no permite iniciar causas de esa manera. Y el líder de ese partido tenía como amigo a un narcotraficante de los grandes.
També de la Moncloa reiteren que Sánchez està net, intenten fer un tallafoc amb Ábalos, que va ser el seu home de confiança, i intenten aplacar la crisi que ha caigut en un mal moment quan Sánchez volia negociar els pressupostos per apuntalar la legislatura.
Doncs deia que pràcticament a la mateixa hora que a Madrid el PP presentava aquesta denúncia contra el PSOE, Pedro Sánchez intervenia en un fòrum internacional que es fa a Barcelona. El president espanyol s'ha referit a les mentides i al soroll que, diu, agiten la dreta i l'extrema dreta, i ha refermat la seva voluntat d'esgotar la legislatura. Sánchez, a més, ha anunciat també que demà el Consell de Ministres aprovarà destinar 200 milions d'euros perquè els joves puguin pagar els lloguers. Barcelona, Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia, Pedro. Sánchez apareixia públicament gairebé al mateix moment que es presentava la querella. Ho feia a Barcelona, aparentment tranquil i amb missatge de resposta ferm però implícit. El president del govern espanyol ha defensat les polítiques del seu executiu, les ha reformat i ha assegurat que amb ell es deixarà una Espanya millor de la que es va trobar, deixant clar, doncs, que no té cap intenció de dimitir ni de fer cap avançament electoral.
Y al ruido, desde el gobierno de España vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona. Y nada ni nadie nos va a apartar ni un milímetro de ese camino. Ese es mi compromiso, que en el año 2027, al final de la legislatura, España será un país mejor que cuando llegamos al gobierno en el año 2018.
I en aquest marc ha volgut reforçar i donar continuïtat a l'acció del seu govern amb un anunci en una de les grans carpetes prioritàries, habitatge.
Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes en los bonos de alquiler
y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada.
Tot plegat en les jornades internacionals a World in Progress Barcelona, que aborda els principals reptes de la globalització i on Pedro Sánchez també ha aprofitat per oposar-se rotundament a la petició de Benjamin Netanyahu que s'evacuïn els cascos blaus i també per reclamar a la comunitat internacional que s'aturi la venda d'armes a Israel.
Tota aquesta ofensiva del Partit Popular pel cas Koldo coincideix, casualitat o no, amb l'aprovació definitiva de la llei que escurça les condemnes d'alguns presos d'ETA. La llei quedarà, doncs, aprovada després del suport que li van donar els populars al Congrés. Els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que el seu suport a la cambra baixa va ser un error i durant el debat al Senat han tornat a demanar disculpes, Raúl Flores.
El Senat debat avui la llei després que la majoria absoluta del PP ajornés el debat la setmana passada. La cambra baixa la rebutjarà, ho farà d'aquí molt pocs minuts, amb els vots del PP i de Vox, però el text ja no tornarà al Congrés perquè abans s'esclatés la polèmica ni populars ni extrema dreta i van arribar a presentar esmenes. Els conservadors han aprofitat el debat d'aquest matí per tornar a carregar contra el govern espanyol per no retirar la norma, mentre que la resta de grups han borsat en les contradiccions dins del PP. Mar Blanco és senadora popular i Gorka Elejabarrieta de Bildu.
Hemos pedido perdón y hemos intentado buscar una solución retrasando este pleno. Todavía están a tiempo de retirarlo y pedir perdón. Perdón por dar prioridad a unos votos manchados de sangre frente a la dignidad de las víctimas.
Acusan al gobierno y a EH Bildu de impulsar una ley que fue aprobada también por ustedes. Porque cuando no tienen más, recurren una y otra vez al comodín de ETA para taparlo todo, incluso sus decisiones.
La nova norma permetrà a diversos presos d'ETA restar de les seves condemnes les penes de presó que ja hagin complert pel mateix delicte fora de l'estat espanyol.
I avui ha reaparegut a l'actualitat l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que pressiona el PP perquè el deixi tornar a la primera línia política després que la justícia l'ha absolt de totes les causes en què estava imputat. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Francisco Camps assegura que se sent amb forces per tornar a ocupar llocs de responsabilitat i es mostra confiat que Núñez Feijóo li farà un lloc.
Camps porta més d'una dècada apartat de la política, defensant-se la justícia de les causes obertes al voltant de la trama Gürtel, de finançament irregular del PP. Exculpat de totes elles, ara Camps busca tornar-se a fer un lloc dins del partit i pressiona Alberto Núñez Feijóo perquè li obri la porta.
Jo sóc de la dècada del rei. La nova generació i les il·lusions estan en el cap i en el cor. Jo estic ara en perfectes condicions, en millors condicions personals, crec que quan era president de la Generalitat Valenciana, vostè de veritat, l'experiència dels anys de govern...
L'expresident valencià ja ha comunicat les seves intencions a les direccions de Madrid i també de València. Camps va dimitir l'any 2011 al capdavant de la Generalitat Valenciana i ara demana al president espanyol Pedro Sánchez que faci el mateix davant del cas Koldo i també de les investigacions judicials a la seva parella.
Jo me fui para defenderme y Sánchez no se va para defenderse. Y Sánchez está más preocupado en él que en España. Y yo me fui, que es la diferencia, una cuestión puramente moral y de responsabilidad de presidente.
Camps també ha acusat la Fiscalia Anticorrupció de perseguir-lo judicialment per interès polític.
D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Anem a la informació internacional, on Hezbollah ha tornat a atacar Israel l'endemà que un dels seus drons esquivés el sistema de defensa israelià i matés 4 soldats en una base militar a prop de Haifa. Una 60 van resultar, a més, ferits. És l'atac més mortífer que ha patit l'exèrcit d'Israel des que va declarar la guerra a la milícia xiïta libanesa. Els Estats Units enviaran un sistema antimíssils avançat a Israel per reforçar les seves defenses. Anem a Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. El dron va esquivar les defenses antiaèries i va impactar contra el sostre del menjador de la base militar mentre els soldats sopaven. No és la primera vegada que un dron no és detectat pel sofisticat sistema de defensa d'Israel. El portaveu de l'exèrcit assegura que n'aprendran la lliçó.
Estudiarem i investigarem l'incident per saber com un aparell no tripulat s'ha infiltrat sense activar cap alerta i ha impactat a la base. És una amenaça que tenim des de l'inici de la guerra. Hem d'aconseguir una millor protecció. Ho investigarem, aprendrem i millorarem, perquè la nostra missió és millorar la protecció dels nostres soldats i ciutadans d'Israel.
Aquest matí, Hezbollah ha continuat llançant coets a la zona de Haifa. La milícia diu que ha atacat una base naval de la ciutat, però no hi ha cap confirmació de danys. I per ajudar a reforçar les defenses aèries d'Israel davant la possibilitat d'un nou atac amb míssils des de l'Iran, els Estats Units estan enviant un dels seus sistemes antimíssils més avançat, l'anomenat THAAD. Aquesta tramesa implica enviar també 100 soldats nord-americans a territori israelià. Serà el desplegament més significatiu de militars estadounidencs a Israel des de que va començar la guerra a Gaza. L'Iran ha advertit als Estats Units que mantinguin les seves tropes lluny de l'estat jueu.
Però mentrestant, l'exèrcit d'Israel no dona treva als palestins al nord de Gaza, on ha tornat a intensificar la seva ofensiva els últims dies. Avui l'exèrcit ha bombardejat un centre de distribució d'aliments al camp de refugiats de Jabalia. Segons fonts palestines, com a mínim hi ha 10 morts i més de 30 ferits. Aquest atac s'afegeix al que hi va haver ahir a la nit contra les tendes de persones desplaçades en un hospital al centre de Gaza, amb el resultat de 4 morts i més de 40 ferits. Segons Israel, anava dirigit a terroristes que operen en aquella zona. Tot plegat a 2:45 de la tarda. Mentrestant, la Unió Europea condemna els atacs d'Israel contra la missió de les Nacions Unides al Líban i alerta el primer ministre Netanyahu que només el Consell de Seguretat d'aquest organisme pot decidir-ne la retirada. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 aborden avui el cas enmig de la divisió sobre un embargament d'armes a Israel. Anem a Brussel·les. Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Unanimitat dels 27 contra els atacs d'Israel als cascos blaus de l'ONU al Líban que la Unió Europea considera inacceptables i una violació del dret internacional que s'ha d'aturar immediatament. La Unió Europea ha consensuat una postura unitària després de moltes negociacions, cosa que lamentava el cap de la diplomàcia, Josep Borrell.
Hagués preferit que el comunicat fos més ràpid. Hem trigat massa temps per dir una cosa que és bastant evident, sobretot perquè els nostres soldats són allà.
Borrell també contesta Netanyahu que una eventual retirada de la missió és competència del Consell de Seguretat de Nacions Unides i demana que no s'acusi el secretari general Guterres. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 ho discuteixen avui, junt amb l'embargament d'armes a Israel, defensat per França i Espanya, però sense posició unitària.
La divisió és força important. Hi ha països que estan en una posició totalment contrària i que demanen que es lliurin més armes a Israel. És una competència nacional. Els països membres estan molt dividits.
Sobre Ucraïna, els 27 han acordat les primeres sancions a l'Iran per enviar míssils a Rússia. 14 persones i entitats, entre les quals 3 aerolínies comercials i el viceministre de Defensa.
Passant 2 minuts d'un 2:45 de la tarda, tornem a Catalunya perquè l'empresa de repartiment a domicili Glovo fa preguntes sobre orientació sexual, sobre raça o sobre salut en un qüestionari per presentar-se a una oferta de feina, segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio. És una pràctica il·legal, segons els advocats laboralistes, que la Inspecció de Treball ja diu que investigarà, Pilar García.
Quan la Laia va accedir al qüestionari per una oferta de feina per a un càrrec intermedi de Glovo a Barcelona, es va trobar amb el que l'empresa anomena enquesta d'identitat.
Em trobo preguntes sobre quin gènere m'identifico, la meva orientació sexual, la meva ètnia, si sóc molt diversa, si tinc alguna discapacitat. Bé, una sèrie de qüestions que, en principi, doncs, no haurien d'afectar per res a la meva capacitat professional o a la meva valia professional. Em vaig sentir bastant agredida, molt interpel·lada personalment.
Glovo especifica el document per optar al càrrec que us ofereix que respondre a aquestes preguntes és voluntari, dona l'opció de no contestar i afegeix que no afectarà el procés de selecció. Però la Laia no ho veu clar.
Si és important per una empresa com Glovo quina és la meva orientació sexual, entenc que si contesto que no vull dir-la, també és un fet important. És a dir, que pot ser un agravant. La finalitat d'aquestes preguntes entenc que és filtrar els currículums.
I ja que parlem d'economia, encara ens faltava explicar una cosa sobre aquesta polèmica amb la repartidora de domicili Glovo, perquè sigui voluntari o obligatori respondre a aquestes preguntes, el fet de plantejar-les de per si ja és il·legal, oi, Pilar?
Sí, això és el que ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Vallribera, advocat laboralista del col·lectiu Ronda.
El qüestionari és molt, molt, molt sorprenent. Entra en uns aspectes que formen part de la seva intimitat i des del moment en què són característiques que no tenen res a veure amb l'exercici d'unes determinades funcions a un lloc de treball i que únicament obtenir aquestes dades pot servir per la discriminació de la persona, entenem que són absolutament il·legals.
Com dèiem, la Inspecció de Treball investigarà el procés de selecció d'aquesta empresa de repartiment a domicili nascuda a Barcelona fa prop de 10 anys.
Ara sí, ja que parlàvem d'economia.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Sveriges Riksbank's Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2024 to Darren Acemoglu, MIT, Cambridge, USA,
Aquest és el moment en què l'Acadèmia Sueca de les Ciències ha atorgat el Nobel d'Economia a Daron Acemoglu, Simon Johnson i James Robinson pels estudis sobre la importància de les institucions socials per reduir la desigualtat. Segons el jurat, els guardonats han ajudat a entendre per què les societats amb un estat de dret deficient i institucions que exploten la població no generen creixement econòmic i han demostrat que una de les diferències en la prosperitat dels països que han sofert un procés colonial són les institucions socials que s'hi van introduir durant la colonització. Són uns estudis que els hi han valgut aquest Premi Nobel d'Economia. I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè la Generalitat es planteja crear nous impostos pels turistes que visiten Catalunya. D'entrada, per als que arribin en autocar, i també obre la porta a incrementar el gravamen que es paga per dormir en un allotjament a Barcelona. La directora de Turisme del Govern, Cristina Lager, ha explicat a TV3 que el motiu respon a la concepció del turisme.
Un turista és un resident temporal. I en aquest canvi de filosofia resideix tot. Com a resident temporal tens drets i obligacions. I aquestes obligacions s'entén que tu has de col·laborar a aquella economia d'aquella societat on tu t'estàs introduint per dos dies, una setmana o sis mesos perquè aquella societat funcioni.
La Generalitat proposa que aquests ingressos es destinin a millorar les infraestructures de mobilitat, com per exemple els trens. Passant 21 minuts de les dues, anem a la publicitat i de seguida parlarem del nou protocol per intentar evitar els suïcidis a les presons catalanes.
Catalunya migdia.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral, on compren els professionals. Obramat.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius... Si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
A la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 19 i 20 d'octubre vine a la Fira Ramadera, al Mercat de Productors i l'Espai de Tast per degustar els millors productes.
També hi ha la Fira del Vehicle d'Ocasió, el Mercat de Creadors i la Fira del Dibuix. Però això no és tot.
Vine a participar al Juga de Prop, al Tastajocs i en més de 80 activitats per tota la família al cor de la ciutat.
T'esperem el 19 i 20 d'octubre al centre d'Olot. Vine a gaudir d'una fira de prestigi amb més de 700 anys d'història.
Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat.
El 19 d'octubre a Terra, a Girona, el Futur Fest de Catosfera. Propostes del món digital transformades en espectacles en viu. Vermut amb creadors de contingut. La Torre en directe amb Albert Riera, monòleg de Sarai Ferro i concert amb Últim Cavall. L'entrada és lliure i gratuïta. T'hi esperem. Més informació a futurfest.cat.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell? Imagina't despertar en el mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina't conèixer el Mediterrani sortint de ports espanyols o les Canàries i els Emirats amb MSC Cruceros. Amb trasllats en bus, tren o avió, assistent a bord i begudes incloses. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer de MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
El paradís de les senyores. Cada tarda, de dilluns a divendres, a la plataforma 3Cat i a TV3.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. El Departament de Justícia refarà el protocol de prevenció de suïcidis després de les 11 morts que hi ha hagut aquest any a les presons catalanes i que només dues de les víctimes l'estaven seguint. El conseller Ramon Espadaler ha presentat un programa de xoc que preveu 10 mesures, entre les quals hi ha substituir els llençols de roba per llençols de paper i canviar els barrots de les reixes per les finestres per vidres blindats. Departament de Justícia, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. A la vista de les dades, Justícia té clar que s'hi ha d'intervenir des de diferents àmbits i detectar millor els comportaments vulnerables que poden portar al suïcidi. Unes mesures que haurien d'entrar en funcionament d'aquí a 2 mesos. La primera, des de les mateixes presons, com ha explicat el conseller.
Per tant, una taula en cadascun dels centres que revisi mensualment les dades d'acció i si s'escau d'activació o desactivació i l'evolució d'aquestes mateixes.
Novetat important, un psiquiatre podrà vetar l'entrada d'un pres a una cel·la d'aïllament. Aina Plaza, directora general de Planificació de Salut.
Si el psiquiatre diu que aquesta persona té un risc elevat, si se l'aplica aquesta mesura, evidentment, treballant de manera multidisciplinar, treballant de manera coordinada i integral, no se li aplicarà.
En aquests moments es calcula que hi ha uns 600 dels 10.000 presos que es troben dins d'un protocol de suïcidi.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Fa una estona us explicàvem que el Senat era a punt de votar la llei que permet retallar penes a alguns presos etarres i que, presumiblement, amb el vot en contra del Partit Popular, aquesta llei la tombaria en el Senat, però que no tornaria al Congrés perquè el PP, tampoc Vox, no havien presentat cap esmena quan es va tramitar al Congrés dels Diputats. Dèiem que això quedaria sense efecte i que, per tant, la llei tiraria endavant. Però el PP sembla que ha fet un moviment d'última hora per intentar que això sigui així. Tornem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda de nou.
Sí, bona tarda, perquè per sorpresa la llei no quedarà aprovada avui. El PP, com deies, ha fet aquesta jugada d'última hora i per sorpresa i ha vetat la llei que convalida penes als presos d'ETA. El PP no hi havia presentat cap veto fins ara, no ho van fer quan tocava i tècnicament avui no podien vetar la llei. Doncs bé, ara els populars ho han fet, l'han vetat i ara, alineats amb els serveis jurídics del Senat, on el PP hi té majoria absoluta, defensen que el que ha fet avui és correcte, que la llei haurà de tornar al Congrés per aprovar-se definitivament i entrar en vigor. És una situació inèdita, de fet, reconeix el mateix PP que no hi ha precedents d'una situació similar. Defensen, però, que el que han fet és correcte, però ja ho han començat a qüestionar des del PSOE i d'altres grups parlamentaris. Per tant, de moment, el PP que veta la llei no s'aprovarà avui i defensen que haurà de tornar al Congrés.
Vaja, doncs embolica que fa fort, veurem com evoluciona. És una situació que no hi ha precedents i veurem què és el que acaba passant i si aquesta llei torna al Congrés, on, presumiblement, aquesta vegada no s'equivocaran i el PP i Vox hi votaran en contra i, per tant, la tombaran al Congrés dels Diputats. Veurem què és el que passa amb aquest veto presentat pel Partit Popular ara, després de la votació al Senat, i que, com dèiem, no té precedents. 3:45. Gairebé la meitat del centenar de municipis que han fet una auditoria hidràulica perden més d'un 20% de l'aigua que els entra a la xarxa per fuites, per trencaments de canonades o per punxades. Com us vàrem avançar fa uns mesos, Amposta i Alcanar encapçalen la llista dels municipis on la situació està pitjor. Però ara també tenim els noms d'altres pobles i ciutats on la situació és similar, Montse Poblet.
Tot i que la mitjana de pèrdues al centenar de municipis que ja han fet les auditories és d'un 22%, hi ha casos en què els números són molt més alts. Amposta, que confirma la primera posició a la llista, perd un 60% de l'aigua que li entra a la xarxa perquè les canonades són molt velles, estan molt malmeses i el contracte que tenen amb Agbar no contempla el manteniment, només les reparacions quan hi ha una avaria. L'alcalde Adam Tomàs està negociant amb la companyia la rescisió amistosa del contracte, però ja ens avança que necessitaran apujar el preu de la factura perquè amb tot el que han de fer no es poden permetre cobrar una de les tarifes més baixes del país.
Si es fa el contracte nou, s'haurà de mirar què passa també en el cost de l'aigua. És a dir, perquè al final tu no pots cobrar una tarifa d'aigua que no et permet reinvertir ni millorar la xarxa. Per tant, això és una cosa que s'haurà d'agafar el bou per les banyes i fer-se.
També hi ha pèrdues d'escàndol. Alcanar, un 56% del que els entra a la xarxa, es perd. La tercera posició a la llista l'ocupa Àger, a la Noguera, amb més d'un 50% de pèrdues. Després hi ha Santa Pau, a la Garrotxa, amb un 47%, i Ripoll, amb un 45%. A l'àrea metropolitana és on les xifres de pèrdues són més baixes. Barcelona, Badalona o l'Hospitalet de Llobregat no arriben al 8%.
14 discoteques de Catalunya disposen de detectors de metalls per evitar que els clients hi entrin amb armes blanques. Ho avança la patronal de l'Oci Nocturn a Catalunya Informació. Són locals que tenen el distintiu internacional que acredita que, a més de pales o arcs detectors, disposen, per exemple, de protocols contra agressions sexuals, Miquel Jarque.
Són 6 discoteques de la demarcació de Barcelona, 6 de Girona, una de Salou i una de Lleida. Els locals amb distintiu han de disposar, a més, de càmeres de seguretat o alcoholímetres. Joaquim Boades, president de FECASARM, que agrupa Catalunya Catalunya, 350 empresaris del sector de l'oci nocturn, subratlla que és una mesura voluntària d'autoregulació.
Els detectors de metalls no són obligatoris per normativa i que nosaltres ho estem impulsant a nivell doncs, propi d'autoregulació amb distintius d'excel·lència i seguretat per anar més enllà del que marca la llei.
Boada reclama més campanyes de conscienciació perquè els clients no surtin de festa amb navalles a sobre.
El que trobem a faltar és més campanyes de conscienciació, donant doncs, imatges doncs, de què pot passar si algú surt armat de casa i en el cas doncs, de l'agressor doncs, acabar a la presó durant 10, 15, 20 anys.
Des del Departament d'Interior asseguren que els controls de seguretat es complementaran precisament amb campanyes informatives. Això ja està previst. Fons dels Mossos adverteixen que s'està actuant en paral·lel contra la multireincidència, que la policia catalana també vincula amb l'augment de navalles a la via pública.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Parlant de policies, només 217 municipis dels 947 que té Catalunya tenen cos de policia local, segons les últimes dades del Departament d'Interior. Els qui no en tenen són diversos pobles de menys de 10.000 habitants i també els micropobles. Laia Claret, ara l'alcalde de Les Preses, a la Garrotxa, fa una proposta nova. Què vol?
Sí, exacte. Doncs mira, Albert Danés proposa crear una policia local per tota la comarca. Els Mossos, que ja creuen que fan molt bona feina, però no són prous, amb 1.900 habitants a Les Preses, no hi ha grans fets delictius, assegura, sinó incívics.
Fets puntuals com petites baralles que puguem tenir al municipi. Els Mossos venen per coses més greus, però no poden venir per un cotxe mal aparcat, no poden venir perquè hem vist algú que ha fet una petita destrossa amb una bessura, l'ha buidat.
Els municipis de menys de 10.000 habitants poden tenir policia local si ho aproven per majoria absoluta i la Generalitat ho accepta. Però són molts els que no poden pagar aquest servei amb el seu pressupost. Per tant, hem parlat també amb el Consell Comarcal i el seu president, Santi Reixac, diu que aquesta demanda d'anar més amunt, però no descarta treballar-hi.
Una cosa que veus que això depèn del govern de la Generalitat, perquè els municipis que prou feines tenim doncs, amb els pressupostos d'anar tirant endavant ens hem de gastar aquests diners per això. Però bueno, si ho hem de fer-ho, ja és un consens d'una majoria, ho tirarem endavant.
Primer, assegura que cal saber què costaria aquest servei.
I una cosa més abans de la publicitat. Més de la meitat dels projectes seleccionats aquest any pel programa Caixa Impuls de suport a la recerca són de centres catalans. 17 d'un total de 29. I hi estan implicats 14 centres de recerca a Purificació Barcelona.
Sí, per exemple, n'hi ha un que vol validar una prova per detectar el càncer d'endometri de manera no invasiva a través de l'orina. Es tracta d'una investigació de Lidi Vell, liderada per Laura Costas.
El test es basa en la seqüenciació d'aquestes mostres d'orina i dona un resultat positiu o negatiu, i a més també dona informació sobre el grup molecular, que vol dir sobre la gravetat d'aquest càncer i el pronòstic que tindrà.
Un altre projecte, en aquest cas Dis Global, vol simplificar el diagnòstic de la malària i del dengue amb un test que analitza una gota de sang. També ha estat reconeguda una recerca de l'Institut de Química Avançada per desenvolupar fàrmacs contra el dolor activats per llum o una investigació que aspira a combatre un dels tumors de fetge de pitjor pronòstic. Marcos Malumbres, de l'Institut d'Oncologia Luis Vall d'Hebron n'és el responsable.
Hemos encontrado que la inhibición de esta familia de proteínas es crítica para prevenir un tumor muy agresivo, el cáncer hepatocelular o tumor de hígado agresivo. Un tumor para el cual existen muy pocas estrategias terapéuticas en la actualidad.
L'edició d'aquest any del Caixa Impuls és la desena des del 2015. Aquest programa ha destinat gairebé 25 milions d'euros a finançar 230 projectes i ha aconseguit la creació de 44 noves empreses biomèdiques.
Passant 3 minuts de dos quarts, ara anirem a publicitat, però abans una última hora que ens arriba des de Madrid, perquè la Fiscalia General de l'Estat ha tornat a demanar avui l'indult per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull pel delicte de malversació, el que no està entrat dins de l'indult que teníem fins ara. L'escrit, que firma la número 2 de la Fiscalia, Maria Ángeles Sánchez Conde, insisteix que s'hauria d'aplicar l'amnistia al delicte de malversació. Com el Suprem no ho ha vist així, la Fiscalia diu que l'indult és pertinent per evitar que segueixin complint penes d'inhabilitació. Veurem quin recorregut té, però la Fiscalia doncs insisteix i demana un segon indult pels líders del procés. Ara sí, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Atenció, oient, per fi ja la tenim aquí. Torna la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins al 30%.
Només fins al 20 d'octubre.
Accelera, les millors ofertes volen.
Ocasión Plus, 13 centres a Barcelona. Localitza el centre que tinguis més a prop a ocasionplus.com.
Tens un comerç, una pima, una micropima o ets una persona treballadora autònoma? Vine al Saló Biz Barcelona i troba les eines per fer créixer el teu negoci. T'esperem el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Biz Barcelona, el saló que impulsa les empreses.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit. Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya migdia.
Comencem la cultura parlant d'un debut literari que va camí de convertir-se en un dels grans èxits literaris de l'any gràcies al boca a orella. L'editorial Periscopi aposta per l'escriptora Montse Albets, que publica Només terra, només pluja, només fang, que explora la pèrdua i el dol, una inquietud personal de l'autora, Montse Camps.
L'acció se situa a Cala Viuda, un petit mas familiar deshabitat dels afores d'un poble. Allà hi retorna la protagonista, la Maria, estabornida per un fet tràgic que no sap com gestionar, envoltada pel record d'un passat familiar violent. És allà on Albets ens parla de com ens enfrontem a la mort.
Com ens enfrontem a la pèrdua, tant com a individus com a societat, com ens hi enfrontem ara, com ho feien les persones d'abans, com ara de vegades ni tan sols ens hi enfrontem.
I el títol del llibre remet al sentit final de l'obra.
És un títol que pot tenir com una lectura negativa, en el fons, de dir, no som res, no? Aquest no som res, que diem sempre, no? No som nada. Bueno, no, per mi és una lectura en positiu. És que bé que només siguem això, quina lleugeresa que ens dona, no? I quin pes que ens treu de sobre, i que bonic que siguem això i formem part d'això, no? I al final, què som? Doncs éssers vius.
Una novel·la que es llegeix d'una tirada, que també parla de maternitat i de les arrels.
Café Americà, publicat per l'editorial Finestres, i El Miedo, de Lumen, són dos còmics que, a més del seu valor artístic, podríem dir que són terapèutics. El primer parla de la transició de gènere de la seva autora, i el segon fa referència a les pors que hem d'afrontar cada dia. I ha parlat amb elles la Valèria Obreda.
Por de la malaltia, de la mort, por de volar, por del feixisme, de fer el ridícul, de quedar-te sol, de ser mare, de no ser-ho, de ser mala mare, una llista que no s'acabaria mai i que també la seva autora, Maria Hesse, ha experimentat, tot i que es tracta d'una ficció. El còmic va veure clar que l'havia de fer.
Ha sido necesario para mí. O sea, yo necesito dibujar, pero no lo hago pensando, voy a hacerlo para ayudar a entenderme, sino que nace de una pulsión de, ahora necesito esto y necesito dibujarlo. No parte de un boceto y de un pensar, sino de dentro. Ha sido una necesidad.
I Café Americà, de Susana Martín, explica com va decidir fer-se la mastectomia en la seva transició cap al no binarisme.
Jo faig molts còmics explicant les meves coses, vull dir que és una forma també d'efectivisme, d'ajudar la gent. Molta gent m'escriu i em pregunta, em demana informació, i això com t'ho has fet, i on has anat. Llavors és com una manera de, bueno, sí, d'activisme.
Martín va guanyar el Premi Ara de còmic de no ficció i Maria Hesse té 500.000 de lectors i la seva obra està present a 18 països.
Parlem ara de sèries.
Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo.
Yo Adicto, amb Oriol Pla, dona aquest vespre el tret de sortida de l'11è Serializados Fest, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona. Durant els 10 dies del certamen es faran una quarantena de projeccions i activitats amb convidats molt destacats, Montse Mas.
Un d'ells és el cofundador del moviment Dogma 95, el cineasta danès Thomas Vinterberg, que presentarà la seva primera sèrie, Famílies com la nostra. Guillem F. Marí és el programador del festival.
Thomas Vinterberg, que ha fet la seva primera sèrie després de guanyar l'Òscar amb Otta Ronda, i la tenim en primícia al festival, i a més participant el Thomas Vinterberg com a convidat, presentant la sèrie i fent una masterclass oberta al públic.
També passaran pel certamen la franquícia amb el seu creador John Brown i l'actor Daniel Brühl, entre altres. Samuel també, amb l'animadora i guionista francesa Emily Tronche. La sèrie Secrets amb l'actor Pilou Asbeck competirà a la secció oficial internacional al costat de títols com After the Party i Dates in Real Life i la producció de 3Cat Delta dins la nova secció oficial nacional. La sèrie de Joel Joan, Porca Misèria, rebrà un homenatge pel seu 20è aniversari. El Serializador se celebra al CCCB, la Sala Fenòmena, l'Espai Texas i la Casa Seat, i en digital a la plataforma Filmin.
I una cosa més abans dels esports. Aquesta que sentim, la vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, anuncia que deixa el grup després de 17 anys. En un comunicat que el grup ha fet públic, ha dit que ha estat una decisió dura i difícil que s'ha pres després d'un llarg temps de reflexió. En el text també s'apunta que la formació i la cantant seguiran per camins separats. La sortida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh arriba només uns mesos després de la inesperada i mediàtica aparició de Maya Montero, l'anterior vocalista d'aquest mateix grup, en un dels 4 concerts de Karol G, després d'un llarg període de recuperació personal. Aquella aparició va aixecar rumors sobre una possible tornada de Maya Montero al grup que la va llançar a la fama.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per Lamine Yamal.
Després de veure el dissabte a la nit coix sortint del partit d'Espanya, van saltar totes les alarmes. Finalment, sembla que no és cap lesió greu.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Les últimes aturades de seleccions al Barça les viu pendent sempre que els seus jugadors tornin sants. Dissabte, quan van veure que Lamine Yamal caminava coix, es van espantar, com la majoria de culers. Ahir a la nit, Lamine Yamal va arribar a Barcelona i avui li han fet més proves. Què té Lamine Yamal? Això ens ho dirà el Ramon Salmurri.
Doncs, bàsicament, es manté el primer diagnòstic, que és que parlem d'una sobrecàrrega, que no hi ha lesió. Això és el que han confirmat les proves, però que recomanen també repòs. Per tant, és dubte de cara al partit de diumenge contra el Sevilla. Això sí, Lamine descansarà i divendres tocarà mirar com està, com evoluciona aquesta sobrecàrrega, d'aquestes molèsties, i a partir d'aquí decidir.
Doncs Lamine, que ja és a Barcelona, sense cap lesió greu, com ens explica el Salmurri, però el Barça, que seguirà pendent de 2 jugadors més.
De Pedri i de Cubarsí. Pedri, que el primer partit va ser titular, va jugar aproximadament una hora. Luis de la Fuente diu que físicament està bé. I de Cubarsí, que va ser suplent, que no va jugar ni un minut. Veurem si després d'haver aconseguit la victòria contra Dinamarca, Luis de la Fuente decideix donar-li la titularitat contra Sèrbia en el partit de demà a Còrdoba.
I aquest vespre sentirem el seleccionador espanyol.
Luis de la Fuente, que parlarà a partir de les 8, serà la primera vegada que podrem escoltar quina és la versió de la història o del cas Lamine Yamal, perquè, com sabem, el Barça va pressionar molt a la Federació Espanyola perquè un cop es van confirmar aquestes molèsties de Lamine Yamal abandonés. Avui sabrem quina és l'opinió que té Luis de la Fuente sobre tot això.
I aquí a Barcelona, l'entrenament d'aquest matí a la Ciutat Esportiva, Fermín ja ha fet l'entrenament amb el grup, per tant, està a punt per tornar pel partit de diumenge amb el Sevilla. Doncs ja ho heu sentit, Lamine Yamal, que de moment no té cap lesió greu, però les últimes setmanes hem anat veient com s'han lesionat diferents jugadors, Ferran Torres, Fermín, que ara en parlàvem, Ter Stegen i d'altres jugadors fora del Barça, d'altres clubs, i és per això que els futbolistes ja fa dies que comencen a queixar-se públicament del calendari tan atapeït que tenen de partits, i avui Pau Ros han fet un pas més.
Fa només uns minuts, la Federació Internacional de Futbolistes Professionals, coneguda com a FIFPro, juntament amb les principals lligues europees, han presentat a Brussel·les els detalls sobre la demanda presentada al juny a la Comissió Europea contra la normativa de la FIFA. Aquesta demanda té l'objectiu de protegir la salut dels jugadors davant la gran quantitat de partits, incloent-hi el calendari internacional, i defensar la sostenibilitat de les lligues nacionals a Europa. Un informe de la mateixa FIFPro revela que el 54% dels jugadors analitzats reben una càrrega de treball excessiva o elevada, i que un número significatiu d'ells supera els límits recomanats pels experts mèdics. L'informe assenyala també que el temps lliure d'alguns jugadors s'està veient reduït a només un 12% de l'any natural. Així doncs, l'AIA, el sindicat, es queixa de la resolució de la FIFA d'establir unilateralment el calendari de partits i, en particular, de crear el nou Mundial de Clubs del 2025. La mateixa organització denuncia que aquestes decisions infringeixen la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
I relacionat amb les lesions, aquest matí han operat el davanter del Girona, Porto, que Eduard Solà també es perdrà els pròxims partits.
Sí, Porto ja no va poder jugar l'últim partit de Lliga contra l'Atlètic per les molèsties que tenia el turmell. Sí, Porto ja no va poder jugar l'últim partit de Lliga contra l'Atlètic per les molèsties que tenia el turmell des de feia setmanes. De fet, a l'últim mes només havia pogut jugar l'últim quart d'hora al camp del Celta. I van decidir que passés pel quiròfan per acabar-ho de solucionar. I avui l'ha operat el doctor Ramon Cugat. Porto s'estarà al voltant d'un mes de baixa i, per tant, es perdrà tots els partits que hi haurà abans de la pròxima temporada, 5 de Lliga i 2 de Champions. Porto s'afegeix a les baixes segures de Blin, Oriol Romeu i Sigankov de cara al partit de dissabte contra la Real Ciutat a Montilivi. Brian Hill serà dubte.
I a l'Espanyol, avui, després de gairebé 9 mesos de baixa, ha tornat a entrenar-se Edu Expósito, a qui havien operat del lligament creuat del genoll. La Lliga Femenina de Futbol, el derbi va tindre un clar color blaugrana en una jornada en què el Llevant Badalona va certificar també el bon inici de temporada. El Barça va golejar l'Espanyol, Ruth Vilà.
Un Barça que es concentra ja en el pròxim partit de Champions amb la feina feta a la Lliga. Una victòria contundent, com dius, contra l'Espanyol per 7 gols a 1, però que va costar l'equip blaugrana. De fet, a la mitja part les locals perdien per un gol a 0 amb gol de Simona i una nova errada defensiva del Barça. I aquest primer temps, sumat a les derrotes de Champions contra el City dimecres, doncs va encendre algunes alarmes. Els canvis del Barça al descans van ser clau, la sortida d'Alexia, Payor i Graham, que van començar a la banqueta. Alexia va acabar fent dos gols, Payor un hat-trick i Graham va assistir en un parell de dianes. També van marcar Pina i Aitana. D'inici, com dèiem, Pere Romeu va donar descans a diverses jugadores de pes a l'equip i minuts a futbolistes poc habituals. A més, van veure sortir d'inici Irene Paredes, recuperada ja totalment dels problemes musculars amb què va començar la temporada. Una Paredes que va jugar tot el partit i que va insistir en que l'equip, tot i el canvi d'entrenador i d'algunes jugadores, continua amb la seva autoexigència.
És la misma filosofia, misma idea de juego, però la persona canvia con sus detalles y bueno, pues eso toma cierto tiempo. No nos vamos a excusar en eso porque somos autocríticas y creo que hay que hacer autocrítica para mejorar nuestras versiones, pero bueno, saber que estamos en ese proceso y que tenemos que mejorar.
L'Espanyol va mostrar la seva millor cara a la primera part, però va acabar encaixant una golejada excessiva en l'opinió de les jugadores i de l'entrenadora blanquíl·lava. Júlia Mora lamentava, lamentava al tot gira la falta de gol de l'equip.
Sobre todo destacar la inteligencia táctica de mi equipo en la primera parte. Yo creo que han entendido perfectamente la movilidad del rival y bueno, yo digo que para mí ha sido una de las, o sea, la mejor parte desde que estamos en esta Liga F. Creo que ha sido muy buena primera parte, que repito, hemos sido superiores y sobre todo destacaría el equipo como bloque.
Doncs hem sentit Montfort i l'entrenadora de l'Espanyol, qui confirma el seu bon inici de temporada. Laia és el Llevant Badalona, que va guanyar ahir el Sevilla per 0 gols a 1 i ocupa la quarta posició a la classificació de la Lliga F. El Llevant Badalona suma 4 victòries, un empat i una derrota a la Lliga. També ahir va haver derbi madrileny entre l'Atlètic de Madrid i el Madrid, que va acabar amb empat a 1.
I l'ecosistema electoral blaugrana ha tingut un nou moviment al matí de Catalunya Ràdio. L'empresari creador de Bizum, Jordi Termes, anuncia que s'incorpora al moviment Som un Clam, grup opositor a Joan Laporta a la presidència del Barça, Marcos García.
Jordi Termes vol ser president del Barça, això ho admet, però ha acceptat formar part de Som un Clam perquè l'ha convençut el relat del grup que lidera Joan Camproví. Termes té clar que tota l'oposició ha de presentar-se de forma conjunta el 2026.
Aquest moviment l'està liderant el Joan Camproví, que és una persona molt preparada, i jo m'he incorporat sense posar cap condicionant de cap tipus. Jo només vull una cosa, que hi hagi una única candidatura que es presenti a l'oposició a les properes eleccions.
Però vostè se vol ser president del Barça.
Jo sí, l'oposició entre ells volen i decideixen que jo sigui la persona que lideri el projecte, doncs, escolta, pues el lidero ja està.
Com a recepta econòmica i entenedora, Termes apunta que el Barça no pot gastar més del que ingressa. Per cert, aquest moviment Som un Clam es presentarà oficialment aquest dijous a Barcelona.
I un darrer punt de futbol. La primera ref ens deixa aquest cap de setmana una dura derrota del Nàstic i un Barça Atlètic que no ha pogut jugar per falta de jugadors. Carles Vila.
No està sent la millor temporada de moment per al filial blaugrana. De fet, l'èxit dels joves jugadors del Barça li està complicant la vida al tècnic Albert Sánchez, que només ha guanyat 2 partits a la Lliga aquest any. Aquest cap de setmana, per exemple, fins a 14 jugadors han estat convocats per compromisos internacionals. Afegits a les lesions, al filial no tenia ni 11 jugadors per afrontar el partit davant la Real Societat B. Pel que fa al Nàstic, ahir va perdre 4-0 al camp banda, l'Arenteiro feia 2 anys que els granes no sortien golejats en un partit de Lliga. Joan Oriol és el capità grana.
Capibaixos, dolguts, empipats, perquè l'equip no és el que representa, no? No hem competit. Hem sigut un equip molt, molt plas, amb pilota, sense pilota, i la veritat que avui el Nàstic, no, te soc sincer, no ha saltat al camp de l'Arenteiro, no?
El Nàstic ha sortit de la zona de playa d'ascens, ara són 9ens, mentre que el Barça Atlètic ocupa la 12a posició.
I a la segona ref, el Sant Andreu és el nou líder, després de guanyar el Sabadell per 2-1 amb gairebé 6.000 persones al Narcís Sala, i l'Europa va empatar 1 amb l'Espanyol B. I d'aquest partit, l'Espanyol ha fet un comunicat on expressa el seu rebuig i condemna a la situació aïllada, diu el comunicat, on es va poder veure una actitud feixista entre algun aficionat espanyolista. Farem una pausa i quan tornem... us presentarem la nova Record Woman Mundial de Marató.
Catalunya migdia. La Banda Municipal de Barcelona inaugura temporada a l'Auditori el 20 d'octubre amb 2 obres de Hindemith i Johann de May que s'inspiren en Beethoven des d'una perspectiva contemporània.
A més, Conrado Moya serà el solista del concert de percussió de Schwanner.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
A la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 19 i 20 d'octubre, vine a la Fira Ramadera, al Mercat de Productors i l'Espai de Tast per degustar els millors productes.
També hi ha la Fira del Vehicle d'Ocasió, el Mercat de Creadors i la Fira del Dibuix. Però això no és tot.
Vine a participar al Juga de Prop, al Tastajocs i en més de 80 activitats per tota la família al cor de la ciutat.
T'esperem el 19 i 20 d'octubre al centre d'Olot. Vine a gaudir d'una fira de prestigi amb més de 700 anys d'història.
Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat.
Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Solar.
Vinga, instal·lem aquestes plaques.
Estalviarem fins a un 70% a la factura.
Arnès!
Cordes!
Placa!
Crema solar!
Com?
Ens hem de cuidar.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina't despertar en el mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina't conèixer el Mediterrani sortint de ports espanyols o les Canàries i els Emirats amb MSC Cruceros. Amb trasllats en bus, tren o avió, assistent a bord i begudes incloses. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer de MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La gran final de la Copa Amèrica sembla que no tindrà color. El Team New Zealand no dona cap opció per ara a l'Ineos Britannia, Marcos.
Cap ni una. Team New Zealand 4, Ineos Britannia 0. Cap oportunitat de moment pels britànics. Avui hem tingut regata fins fa un moment. Ahir es va cancel·lar per falta de vent. Avui s'ha pogut recuperar aquesta regata pendent. Doncs dels 6 trams de la regata, els 2 primers encara hi ha hagut partida. Però fins a la boia de sota vent, per tant, sí, hem tingut regata. A partir del tercer, s'ha acabat. L'equip maori ha estat intractable i ha acabat imposant-se per 23 segons, que això és un món en vela. Això és molt i moltíssim. L'estratègia de l'equip de Nova Zelanda és molt consistent i sembla fàcil, però és difícil d'aplicar. Agafen la banda del camp de regates que creuen que tindrà més potència de vent, no perden la posició i en aquest context se senten més forts. Com us dic, avui cap més regata. Recordeu, 4-0 Team New Zealand sobre Ineos Britannia. El primer que arribi a 7 guanya.
I en bàsquet, el Barça, amb la victòria d'ahir a la pista del Tenerife, es converteix en el primer equip de la història de l'ACB a sumar 1.300 triomfs. En canvi, una nova derrota del Madrid fa que Ernest Macià estiguem parlant del pitjor inici de temporada del Madrid.
Sí, el pitjor inici des de la temporada 2003-2004, és a dir, fa 20 anys. I a més, tampoc han tingut un calendari realment molt complicat. Derrotes a la Lliga ACB contra el Coruña, l'equip que acaba de pujar, i ahir contra el Bilbao. I a més, a la segona part, el Madrid fent servir els titulars. I ni tan sols així en va tenir prou. És veritat que els fitxatges d'aquesta temporada no funcionen. És veritat, doncs, que Garuba i Andrés Feliz, una dins, l'altra fora, tenen molèsties físiques. Però la veritat és que aquest Madrid no acaba de rendir. A més, ja té tantes derrotes com les que tenia el mes de gener. És a dir, que s'ha avançat 3 mesos al mal rendiment del Madrid en aquest inici de temporada. El Madrid busca un base per suplir la baixa momentània d'Andrés Feliz, busca també un 4 i, a més, el que seria l'Ale Razanmais, el jugador extracomunitari que han fitxat per fer molts punts i per tenir força, ahir va fer 0 punts, pràcticament no s'hi compta, i per tant el Madrid s'haurà d'anar reinventant durant la temporada. Però de moment sí, complicat, i a més aquesta setmana el Madrid visita la pista del Baskonia i rep a un dels grans favorits per guanyar l'Eurolliga, el Panathinaikos.
Va fer història a la Marató de Chicago.
Ahí estamos viendo a Ruth Chepngetich, que va batir el rècord del marató.
La kenyana Ruth Chepngetich va batre el rècord del món femení, superant per gairebé, atenció, 2 minuts l'anterior plusmarca mundial, Pau Mora.
Chepngetich es va convertir en la primera dona en baixar de les 2:10 en una marató oficial, amb un estratosfèric 2:09:56. Encara més sorprenent és aquest temps després de sentir el que va dir a la roda de premsa de posterior a la cursa.
Who is your coach and how long have you been working with them?
Jo sóc la meva entrenadora. No tinc entrenador. M'autoentreno.
Per molt increïble que sembli, Chepngetich no té entrenador. No li ha calgut per retornar el rècord del món a Kènia en la seva quarta marató de Chicago. John Corir, guanyador en la categoria masculina, va rematar el doblet pel país africà.
Tadej Pogacar ha completat la millor temporada ciclista de la història. Isaac Vilalta, amb els números a la mà, l'eslové ha superat les millors temporades d'Eddy Merckx.
Doncs sí, tot i que això de comparar èpoques i moments sempre és delicat, el cert és que Pogacar ha completat una temporada històrica en què ha guanyat 9 de les 11 proves que ha disputat. És a dir, Tour de França amb 6 etapes, Giro d'Itàlia amb 6 etapes, Mundial, 2 monuments com són la Lieja i el Llombardia, Volta a Catalunya amb 4 etapes, Strade Bianche i Gran Premi de Montreal. Ahir, en una nova exhibició en solitari, va guanyar el seu quart Giro de la Llombardia consecutiu.
Crec que cada victòria és especial i aquesta també ho és. L'equip ha treballat molt dur per mi, com ho ha fet tot l'any, i avui ha sigut el mateix. Ha estat una gran feina en una cursa dura, llarga, on depens molt de l'equip, i han fet un gran treball. Estic molt content de guanyar amb l'equip.
Eddy Merckx, això sí, va aconseguir temporades amb més victòries i, sobretot, va repetir temporades així d'espectaculars durant diferents anys consecutius.
Els 14 cims més alts del món, tots ells a més de 8.000 metres d'altura, no està a l'abast de tothom, i menys encara de la gent jove. Doncs això és el que ha aconseguit el protagonista esportiu dels últims dies, un alpinista de només 18 anys, Jou del Serra.
És nepalès, es diu Nima Ringhi, i ara fa pocs dies es va convertir en l'alpinista més jove a aconseguir fer els 14 cims que hi ha al planeta de més de 8.000 metres d'altura. Ringhi, de només 18 anys, va completar el repte pujant aquesta setmana al cim del Shisha Pagma, a la Xina, de 8.027 metres, que és l'últim cim de 8.000 que tenia pendent. Ringhi va començar a pujar cims de més de 8.000 metres fa 2 anys, al setembre del 2022, quan va pujar el Manaslu, de 8.163 metres. A partir de llavors, i en poc més de 2 anys, ha anat coronant els 14 cims més alts de la Terra. Aquest rècord de precocitat de Ringhi quedarà, però, en família, perquè supera l'anterior que tenia, precisament, el seu oncle des del 2019, quan va completar els 14.800, quan tenia 30 anys. D'altra banda, el primer alpinista que va completar els 14 cims de 8.000 metres va ser l'italià Reinhold Messner, el 1986. Ara, superant tots els registres, ho ha aconseguit Nima Ringhi, amb només 18 anys, i tot fa pensar que aquest nou registre trigarà força temps a ser superat.
I amb motor, la pilot catalana Sara Sánchez ha fet aquest cap de setmana un pas important per a les seves aspiracions a aconseguir el Mundial de Motociclisme. Marta García.
La pilot de Gironella va guanyar ahir el Gran Premi d'Estoril, la seva primera victòria en el Mundial, i així des de la pole i guanyant la cursa en la mateixa línia de meta i per poques mil·lèsimes sobre Anna Carrasco, que és la líder en la general. La murciana té 208 punts, 18 més que Maria Herrera i 42 més que Sara Sánchez.
La veritat és que molt contenta perquè vaig tenir ritme tota la cursa, vaig poder mantenir moltes voltes a encapçalar en la cursa.
Doncs amb 50 punts en joc, l'última cita en el Mundial serà el circuit de Jerez este pròxim diumenge amb les tres pilots que mantenen opcions de ser campiones.
I acabem, Marta, amb un apunt de tennis.
Perquè Paula Badosa està jugant en el torneig de Ningbo a la Xina, és un torneig 500, ha perdut el primer set 4-6 contra Diana Schneider i ara mateix ja està en joc en el segon amb, de moment, empat a un en el marcador.
Doncs amb això acabem la informació esportiva. A les 7, ja sabeu, més esports a partir amb el Tot Costa a partir de les 7 i ara seguim amb la segona hora del Catalunya Migdia i Óscar Fernández.